i la tecnologia, evidentment aplicables a la indústria, però que tinguin clar l'objectiu d'augmentar la sostenibilitat de les activitats industrials. Això és el que es preocupa més. Un dels problemes que ens estem trobant és que no podem accedir al 100% del talent disponible al territori. Alguna cosa estem fent malament com a societat quan a les dones no els resulta atractiu les carreres professionals científico-tecnològiques. Fixeu-se, encara que el 54% de les persones universitàries són dones, només un 33% d'aquest percentatge s'inclinen per graus relacionats amb la ciència, la tecnologia, la enginyeria o les matemàtiques. Als cicles formatius de grau superior, el percentatge encara és pitjor, eh?
Ens parlava d'aquests perfils STEM, d'aquests perfils que es dediquen a la ciència, a la tecnologia, a les matemàtiques, a l'enginyeria. Per tant, vostès busquen persones en formació universitària?
No, ni de bon tros. Un alt percentatge de les persones que s'incorporen a la indústria procedeixen de cicles de formació de grau superior i cada cop estan més demandats. Mireu, l'AFP en modalitat dual és una opció excel·lent per adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per aconseguir una ocupació de qualitat a la indústria. Sense anar més lluny, el complex industrial de Repsol a Tarragona, des del 2012, que funciona tot això de la formació dual, hem col·laborat amb l'Institut Comte de Rius i hem format 442 persones. A l'índex de contractació immediata està propera al 80% i va en augment. I seguim. Ara mateix, fins al 14 d'abril, crec recordar, sí, 14 d'abril, si entreu a Repsol.com, a les ofertes d'ocupació, us podeu inscriure en el procés de selecció del curs d'operador de planta química per Tarragona. Es tracta d'un cicle formatiu de grau superior reglat amb modalitat dual de química industrial i que imparteix a l'Institut Comte de Rius i Repsol col·labora, val la pena. Animo especialment a les dones a que no es limitin i busquin el seu lloc a la indústria.
Vinga, doncs aquí queda aquest missatge per les dones que ens estan escoltant. Quins perfils faran falta? Per exemple, abans es parlava de l'economia circular, que és la que promou una producció i un consum més sostenibles. Aleshores, la gent que es vulgui dedicar a aquesta economia circular, com ho poden fer?
Bueno, no us puc fer una llista, però us puc donar pistes, eh? Es necessiten els perfils tradicionals, no cal dir-ho, els de sempre, però actualitzats amb les eines i les tecnologies del segle XXI, està clar. Però, a més, hem de formar-nos i convertir-nos en especialistes en la millora de la gestió de la seguretat, en tècnics innovadors en matèria com la gestió energètica, la cura del medi ambient i en la gestió de residus per al reaprofitament de recursos que ara s'estan malmetent. Mireu, cada cop serà més important també el valor afegit que ens aporta les tecnologies de l'hidrogen. Tenir-ho en compte. I si us plau, no oblideu els idiomes, eh? No oblideu els idiomes, perquè no sé si descobreixo alguna cosa, però el català no és l'idioma predominant a la tecnologia. De fet, per exemple, Repsol, ja estem canviant els nostres procediments de producció, ja estem projectant noves plantes i per això el perfil professional ha d'evolucionar. Han de portar integrat l'esperit de l'economia circular. Encara que no és senzill, el d'aplicar, el reduir, el reutilitzar, reparar, reciclar, és prioritari i cada cop més.
Perfecte. I ja per acabar, m'imagino que han de ser perfils digitals vinculats a la tecnologia. Fins a quin punt són importants de cara al futur aquestes persones especialitzades en tecnologia per fer realitat la transició energètica?
Puntualitzo, no només a les noves plantes, a totes les instal·lacions la digitalització és ineludible. Per aconseguir la nostra activitat que sigui encara més segura, més eficient i, per tant, més competitiva i sostenible. La digitalització no és una opció, és imprescindible per implementar noves tecnologies. Els especialistes en computació, informàtica i gestió de dades poden impulsar la digitalització, però a l'era de la informació, del big data, de la intel·ligència artificial, qualsevol persona ha de preocupar-se de tenir suficients coneixements per aplicar al seu camp els avantatges d'aquests nous recursos.
Doncs senyor Xavier Molina Marí, expert en persones i organització al complex industrial de Repsol a Tarragona, moltes gràcies per la seva atenció i bona tarda.
Bona tarda i gràcies.
Repsol t'ha ofert aquest espai. RAC 1.
Saps que tornem a reduir els preus de la C-16? Sí, sí, tal com ho sents. Hem augmentat els descomptes per als trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet perquè puguis gaudir d'uns viatges més directes. Així que ja ho saps, a la C-16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
B-Travel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura? Agafar el tren o volar? T'esperem amb moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a B-Travel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a btravel.com.
Ai, el mític Forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravà, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Informa't en el proper 29 de març a les 6 de la tarda a l'Hotel Ciutat de Girona. English Summer. Learn having fun.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962. Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
4 de la tarda, 8 minuts, estem a dijous, dia 23 de març, i estem mirant de reull, com cada tarda, avui una mica més tard, la volta. Avui el recorregut, etapa de 188 quilòmetres, que es diu aviat, asseguts amb un cilin, entre Llívia i Sabadell.
Sabadell, això
bé. Ara mateix, senyor Virgili, per on estaria?
Ara hem sortit de Mollà. S'ha vist Mollà, que era molt... I està verd, mira que és verd.
Sí, és verd.
El Moianès deu haver plogut més, que en altres llocs, perquè fixa't quina verdó que
hi ha. Xaver,
eh? Preciosa. I ara han sortit i ara doncs són per la carretera. Sí. Van tirant avall.
Bueno, ja, però sortint de Mollà cap a on?
Cap al coll de Lligabosses.
Cap avall.
Després ja van a casa...
Ja mai al coll de Lligabosses?
Sí, ja fa molts rovellons allà i molt fredolic. Sí, allà es fa molt fredolic,
Sí, sí.
Sí, sí, i suposo que vaig tenir una trobada amb uns que em volien fotre la zona de...
Sí, que allà on té els bolets, vostè.
I vaig fotre dues perdigonades que encara corren.
Bueno, a tot això avui, per això estàvem escoltant la música de Compren Sabadell, perquè avui acaba l'etapa Germana Sabadell.
Sí, diguem, allà a l'Eix Macià, davant del Corte Inglés. Ja, amb dos, tres, ja no m'he vist, acaben davant del Corte Inglés. Sí, diguem.
Compren Sabadell!
Bueno, els tenim de recorregut a la volta, per tant, acaben de passar per Mollà. Sí, a Sabadell, que ara falten 45 quilòmetres, per tant, estarem sí, al cas. No, dic que quan arribem a Sabadell, que ja ho explicarem, Germán, que quan arribem a Sabadell ja ho explicarem. Bé, tenim l'enigma del programa per resoldre, Marta Cailà.
Avui la pregunta...
Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Avui et dirà el número, la Míriam Díaz.
Vinga, va. Avui la pregunta, coincidint amb el Dia Meteorològic Mundial, era quants llamps cauen a Catalunya cada any? La resposta A era el 10.000, la B 35.000, la C 65.000 i la D 90.000. Quants llamps diries que cauen a Catalunya?
Depèn de Santa Bàrbara.
No, però potser, de mitjana.
De mitjana.
Hi ha una xifra correcta.
De moment no em cau cap.
10.000, 35.000, 65.000. La C, diries, 65.000? Doncs, efectivament, la resposta correcta és aquesta.
Mira, pura intuïció,
65.000 llams cauen a Catalunya. Però
hauries d'emportar la tassa, tu.
Per favor.
Sí, li hauríem de regalar. Són dades de la NASA que fa un seguiment dels llams que cauen a tot el planeta i es veu que cauen més llams sobre terra que sobre els oceans. I són més freqüents com més a prop està la zona de la línia equatorial. Per tant, resposta C. Avui hem rebut 464 mails i d'aquests 340 l'han encertat. Per tant, un número, Míriam, de l'1 al 340.
El 222.
222.
M'encanta aquest número, 222. Que a més és d'una mítica galeta, sempre estem molt pesats amb el mateix.
Jo havia pensat en la galeta.
La galeta 222. La galeta que se pide por su nombre. Por su nombre,
que és el número.
Ja tenim la guanyadora. És Marta Larrà. Diu, bona tarda, sóc la Marta de Sabadell. Mira, ara parlàvem. I diu, la resposta...
És cap on va la volta, cap al llaminer.
Tot quadra.
Se l'emportarà per endavant.
Ens diu que la resposta correcta és la C i ens diu, salut i xocolata, Marta.
Doncs les xocolates i la tassa que se'n van cap a Sabadell amb el Germán, Míriam Díaz, que ja ens acompanya. Míriam, bona tarda.
Bona tarda de nou.
Bé, com hem anat explicant, avui és el Dia Mundial de l'Ascensor i tenim el Guillem Estadella fent viatges. Hem fet unes primeres connexions, hem anat a parar alguns cops a la planta 20, a les 16, que no hi ha hagut... Bueno, hi ha hagut més, un punt més d'atenció.
Molta gent a la 20 he vist, eh?
A la 20 molta. Bueno, a la 20 és el que deia, són 3 plantes, eh?
Clar.
20, 21 i 22.
Clar,
són 3, per tant, i cap més gent. Estadella, on pares, ara mateix?
Hola, què tal? Mira, sóc a la planta 3. Mira,
a la 3?
Un jugador, porto... Sí, porto
un jugador aquí, la mateixa
que també està pujant. Vostè, senyora, a quina planta va? No, i vostè, a quina planta va? Planta 5. Què és?
Mundo Deportivo.
Ah, Mundo Deportivo.
Home!
Hòstia, boníssim. Què negreïna.
Bé, avui tens 5 pàgines, crec.
Sí, 5 pàgines? Bueno, millor ho escolto a la ràdio, no?
Sí,
puc passar aquí o què?
Sí, tant.
Hòstia, que xulo, Mundo Deportivo. Hòstia, redacció una mica vintage, no? Una mica dels 90.
Sí, tot plegat, una mica dels 90.
Molt bé. Mira, vinc a veure, puc a veure si trec alguna exclusiva? Hòstia, molt bé, jo he entrat a Mundo Deportivo, eh? Hola, què tal, Mundo Deportivo?
Deixa'l.
Què tal?
Deixa'l.
Alguna exclusiva per compartir amb RAC1 teniu o alguna cosa? Alguna exclusiva que ens podeu passar? L'esteu cuinant? Torna Messi.
Torna Messi.
Què ha dit la Messi? Un moment. Aquí un tio que s'ha encigalat, eh? Potser és informàtic, eh? Tu ets perico? Sí, tu ets perico i treballes en un Deportivo? Ho sento. Com vas?
Perdona?
Bé. Sí.
Creus que torna Messi?
Sí.
Quina és la teva feina ara mateix?
Torna Messi!
Sí. Ah, ostres, ara mateix tenim el Mundo Deportivo de demà?
De demà de paper, sí.
De demà de paper? O sigui, això, estic viatjant... Molt bé, i amb què obrim demà? Quina és
la portada?
La portada no ho sé, però...
Quina pot ser? Mira, Ansu, la gran decisió.
Oh,
això, quina pàgina surt demà?
A la U,
no? No, mira, aquí tenim Trifulca, la redacció, no? Això no sortirà demà?
Spoiler.
Què surt demà? Això es fa un altre dia?
No, demà encara no se sap.
No, però demà en què podem obrir, el Mundo Deportivo?
Quina és l'actualitat?
I quina és l'actualitat ara?
L'actualitat...
Negreira.
No sé, hi ha moltes coses. Molts fronts oberts.
Fronts oberts, no? Ostres, tu de què treballes? Tu ets jefe o algo?
Ei.
I és el jefe? Sí? Mira com fuig el jefe. Tu com et dius?
Joan Lanuza.
Joan Lanuza, i tu què escrius? Què escrius al Mundo Deportivo?
No, sóc l'encarregat del disseny i l'art del diari.
Ah, molt bé. M'encanten les portades, uns colors molt xulos. Bueno, un moment, a veure si trec alguna exclusiva, eh?
Escolta, home, això que t'han dit del Messi qui...
i lo de l'Anso, bueno, escolta'm.
Hem tret dos ja, eh? El Messi sí, i no, l'Anso, que...
La gran deficiència. I aquí un home que està redactant: Ter Stegen se pronuncia sobre lucir el 1 con Alemania tras la lesión de Neuer. Això quan surt?
Això aviat.
Està... Sí, encara no ha sortit, eh?
Està cuinant.
O sigui, està redactant la notícia, eh? Ojo, el Deportivo obrirà: Ter Stegen se pronuncia sobre lucir el 1 con Alemania, eh? Tras la lesión de Neuer.
Exclusiva. No saps ni qui és Neuer ni res, però bé, bé.
Oye, sí. Neuer és el jugador d'Alemanya, no?
Neuer.
El porter del Bayern.
El porter, eh?
El què? Mira, aquí tenim un altre titular, eh? Un moment, eh? Que a l'Espanyol què li passa...
L'Espanyol en punt del descens.
En punt del descens?
Sí.
Un punt. Però un moment, aquí tenim... Tu treballes amb un Deportivo i tens l'As a la taula.
A competència.
Però això com s'explica?
S'ha informat d'aquesta... La caterva aquesta.
La caterva! Que raó! Exacte.
I tant. Molt ben dit,
molt bé, senyor. Molt bé, això és un diari.
Bueno, estrella, saps què passa? Que... Sí, jo crec que hauries d'anar fent retirada, eh?
Perquè... La central lechera.
Ja té raó, ja.
On està el teu jefe? Qui mana més al Mundo Deportivo?
Qui mana més?
Ah, més amunt? Ah, està. No està a aquesta planta? A la planta 16. Ostres. Bueno. Bueno, adéu, Mundo Deportivo. Fora aplaudiment per vosaltres. Gràcies.
Bravo.
Visca el Barça! Visca el RAC1! Visca el Grup Godó!
Ja està. Ens hem animat una mica. Aquest noi s'ha perdut l'enteniment.
Bueno, deixa'm enviar una gran salutació a tots els companys del Mundo Deportivo, sí. Són fantàstics.
Sí, mira, t'he dit que a Mundo Deportivo li passa com a RAC1. Ara mateix no està el recepcionista.
Ah?
Tenim coses en comú.
Sí.
Vostè, mira, puja't amb el senyor. Vostè, què tal? Tot bé? On treballa?
Al Mundo Deportivo.
El temps, què tal?
El temps perfecte. Sí. Solet,
però on va? On va?
Sí, i on vas ara?
Ara vaig cap a casa.
Ah, ja has plegat? Sí.
Però què estàs molt baixant, bon horari, doncs, Estadella?
Sí, ara estem baixant al zero.
Ah, vale.
A veure, si m'he baixat amb aquesta senyora, de què treballes al Mundo Deportivo?
Infografia.
Mira, ara,
Messi, pregunta-li per Messi. Sí, Messi.
Messi, què tal? Ah, hola, què tal? Mira, home, què tal? Jo puc ir, tot bé?
Molt bé.
Hombre!
Hombre!
Però Messi tornarà o no?
Jo espero que no, però me temo lo peor.
Tu on treballes?
Jo al Mundo Deportivo.
Ah, vale, és veritat.
Home, Joan Poquí!
Estadella,
Joan Poquí! Digue-li que estàs en directe, que estàs pel versió. Ja, però com pots ser que no sàpigues que
és Joan Poquí? Fuera! Fuera!
Vas al vespre,
no?
Home,
hi ha alguna exclusiva que ens puguis filtrar?
Home, que el... Adéu, bona nit.
Guillem Becares, Legal and Services, Fiscal, goodbye. Aquí ha entrat... Guillem Becares, Legal Fiscalis, aquí què passa? Perdoneu, senyor, eh? Que obro. Aquí què feu en aquesta planta? De tot? Jurídic? Vale, m'interessa. Després torno. Fins ara. Adéu. Bueno.
Ja ve per les demandes i les querelles.
Sí, no? El Mundo Deportivo tenim moltes?
Jo vaig tenir algunes.
Sí? Per què?
De qui?
Perquè vaig dir una cosa d'un senyor que és president... No diré el nom, però és president d'una empresa que es diu Mediapro, i no li va agradar i em va fotre una demanda.
Ah, sí?
I quan vas pagar?
No, vam guanyar, home.
Ah, vale. Mira, la Vanguardia, mira, baixo aquí a la Vanguardia. Baixo a la Vanguardia. Adéu, bona tarda.
Ai.
Sí? Ui, hola.
Jo m'amago.
Què tal?
Atenció.
Tranquil.
Em pots obrir? El que mira, estic a la recepcionista.
Demana l'entrevista, eh?
Vol que l'entrevistis?
Jo t'entrevisto tu, si cal. Com et dius?
Soraya,
ets aquí la recepcionista de la Vanguardia, no?
La cap?
Cuidado. Sí, tens les recepcionistes per sota teu, eh?
Clar.
Si tu recepciones, ets el Ter Stegen de...
No, jo no soc la recepcionista.
Ui, que et quedes sense veu. Estàs nerviosa?
Una mica.
Ah, bueno, però estàs aquí amb periodistes, no? Em pots obrir la porta, doncs?
Sí, l'esquerra o la dreta?
Jo sempre soc d'esquerres.
L'esquerres?
Vinga, obre'm l'esquerra, vale. Ah, també, que teniu dos plantes aquí, també. Tres plantes a la Vanguardia?
Home, és
mare meva.
Tres plantes?
Ui, el diari.
I nosaltres aquí un quarto traster tenim? Una planteta?
Què et sembla?
No, estic flipant perquè RAC1 et tires un pet i t'olorona a tot arreu.
Tres plantes,
eh?
Set, sí, nou.
Uau, aneu a tope, eh? El papel tira. Està en su máximo. El què?
La digital.
I ens pots explicar algun salseo de la Vanguardia?
Alguna secció, tota.
No, algun salseo. Ui, tu ho veus tot, eh?
Cuenta.
No, explica'm alguna, algun que es pugui explicar.
Jo sé tot.
Com? Ui, perdona, Soraya, qui té l'entrevista és tu? Com?
Exacte,
però
correcte.
Però què em pots explicar una mica així, sense dir noms?
Jo, què vols saber?
Bueno, jo una miqueta del Salseo. Explica, explica. En qui està, hi ha algú liat de la redacció amb algú?
Què, què?
Si hi ha algú liat de la redacció amb algú de la redacció.
Molts.
Sí?
Bueno, aquí hi ha hagut molts casats, aquí hi ha parelles.
Sí, i alguna parella amb banyes i tal, també?
Bueno, a veure, està bella, va.
A veure, jo vaig...
La Margarita Puig ho sabria millor.
La Margarita, com estàs? A la Vanguardia hi ha molt lío entre vosaltres?
Ai, no tinc ni idea, jo sóc gran i me'n vaig.
Molt discreta, la Puig. Molt bé, molt bé, Puig.
Mateix, sí.
Molt bé, doncs bon profit, eh?
Gràcies.
Bueno, Espadella, sí. És que clar... Bueno, no,
és que la Soraya no calla, està aquí.
No, però, bueno, no, dic, és que hem d'anar per altres coses.
Calla, calla, eh? Que coses?
Ah, bueno, potser aquí tenim la notícia. Digues, Soraya.
Bomba.
No, no preocupis, no preocupis, després ho parlem. No preocupis, no preocupis.
No, perquè no ha dit res, no ha dit res la Soraya.
No ha dit res dolent,
no
ha dit res dolent.
No ha dit res. Bueno, escolta'm.
El què?
Què?
Si no,
que
el
Jordi
Basté parli a favor meu. Coneixes el Jordi Basté? Ui, ui, aquí hi ha tema, eh? Obre'm, obre'm. Coneixes el Jordi Basté? Cadeu o què?
Per totes les plantes.
Què, què?
Jo passeu per totes les plantes.
I tu estàs veient molt Mamoneo?
Mamoneo ja en tots jocs.
Sí, quin Mamoneo t'ha impactat més?
A mi?
Sí.
Uf, hi ha tants.
Sí? Mira, Eva, què tal?
Sempre el que estiguis aquí ara.
Sí, i escolta'm, el Jordi Basté com el veus?
Ah, molt mal, molt maco.
Boníssimo. Sí? Has quedat amb ell?
No.
I t'agradaria?
M'ha agradat que hagi guanyat el Premi Ondas.
Bueno, però el Clapés acaba de guanyar un Premi Radio Associació, eh?
Bueno, sí, la seva secció entera.
Com, com?
Ho ha guanyat el seu programa, m'agrada.
Sí, però no, el Clapés ha guanyat un premi, també.
Ah, sí?
Sí. Pues
moltes felicitats.
Gràcies.
Veig,
gràcies.
Veig que t'ha importat poc, Soraya?
Bueno, és que no m'ha donat temps a informar-me d'això. Perquè clar. Tinc treball aquí, hi ha molt treball.
Clar, veig que estàs enfeinadíssima, Soraya, eh?
A veure, ara no, però tinc treball.
Clar,
vale.
Que ara és per fer-te a ti la feina.
I escolta'm una cosa, així, notícia d'estar... O sigui, una notícia que tu diguis, amb això... Es comenta la redacció de La Vanguardia, que digues, això ho hem de comentar. Com una notícia important.
Personal?
No, en general.
En general? No. Ara mateix? No.
Vale.
Ahir sí.
Ahir què hi havia?
Home, hi havia allò de Vox, allò de la...
Clar, la moció.
Clar, molt bé, molt bé. Hòstia, jo estic veient el recomitzí amb la Soraya, recepcionista de La Vanguardia, eh?
Molt bé, això és en directe?
Sí.
Ah, hola a tots.
Hola. Una abraçada als companys de La Vanguardia.
Ja no em fotis fora, eh?
No, ja no pateixis, que hi ha un tercer dia.
És molt bona persona, el Jordi Juan.
No, sí, és molt maco.
Molt bé, Estadella, escolta, bueno, ja hem viatjat prou avui, eh?
Ja
ho tenim, eh?
Adéu, Soraya, eh? Ets la millor. Fora aplaudiment per la Soraya.
Bravo!
Adéu.
Adéu, Estadella.
Qui és? Ah, mira, que... No parlem. Diu que acaba de passar el director. Ens estaria escoltant. No, millor passo, no vull fer problemes. Adéu, Soraya, eh?
No.
Adéu. Bueno, adéu. Jo marxo, nois.
Bueno, molt bé, Estadella, molt bé. Adéu. Guillem Estadella, kamikaze.
A veure, per anècdotes d'ascensors us en porto avui dues d'històriques. Crec que ha parlat algú d'un pet, un pet a l'ascensor, a l'Estadella. Doncs us porto un moment viral que ens regalava el Marc Giró, el programa de podcast La Ruïna. Un pet molt reial en un ascensor, escolteu.
Jo me quedé un pedo, però me aguanté toda la entrevista. Sí, el que pasa es que yo, el ser marica, a mí, a aguantar el esfínter, me da un cierto gusto. Cuando salgo, entro en el ascensor, digo, me tiro el pedo.
Iba solo en el ascensor.
Y me lo tiré. Y fue un pedo que estábamos yo y el pedo. Bajando, y el pedo. Y pensé, imagínate que ahora entra alguien. Y entonces se para el ascensor y el pedo y yo nos miramos, por supuesto. Yo puse cara de... Y el pedo también, que sí. Y entonces se abre la puerta y aparecen dos señores vestidos perfectamente de traje, con sendos micrófonos, todo muy sutil, ¿eh? Y un tal, entran.
¿Sí?
Y detrás estaba Leticia Ortiz, la reina de España. Y entonces...
Fíjate.
el pedo era horroroso. O sea, porque si hubiera sido un pedo que no... O sea, era un pedo republicano, pero segurísimo. Una peste.
Ai, Déu meu. Va, però si alguns pets que hem viscut o ascensors, anècdotes d'ascensors que hem viscut a RAC1, per exemple, quan Ada Colau i Pablo Iglesias van quedar atrapats, us en recordeu, sí, que es van fer una fotografia i tal, allò va ser molt curt, tenint en compte el que li va passar... Marta Cailà, el teu excol·laborador, sí. Josep Català,
bueno, sí, Català, Josep Català,
el 2010,
sí.
El 2007, perdona, el Via Lliure.
Vaya un col·laborador tenies.
Un gran col·laborador era.
Sí, sí, bueno, bueno.
Feia una secció de ciència fantàstica.
Sí, un científico como las cagarrotas,
dels
exigents de l'antiguitat.
Doncs sí, senyor, biòleg molecular, ni més ni menys.
Vinga, va. I el tio...
I què?
Què explicava?
Explicava coses interessantíssimes.
Venga, sí, mucho,
vam
sí.
Vam aprendre molta ciència.
Muchos libros están escritos de él, sí.
Va, doncs novembre del 2007, el pobre Josep que venia a fer la secció,
sí.
I, clar, no arribava, i és que estava atrapat a l'ascensor.
Que es foti.
Tranquils, perquè està bé, i ja el trauran. Sí, el podríem trucar per telèfon, és veritat? Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs sol aquí o estàs amb algú a dintre de l'ascensor?
Estic sol, però vaja, vull dir, no hi ha cap mena de trauma. És que ara, precisament, estava apuntant les coses que veig per les quals, doncs, no em fan estar angoixós.
Ah, molt bé.
Que jo puc comunicar amb l'exterior, per exemple, ara mateix, per telèfon mòbil.
Sí, senyor.
I a part que sento com estan fent alguna cosa. A veure, un moment, que sembla que em criden.
Sí, sí, he sentit uns crits, a veure.
Sí.
Ui.
Sí? No, no vull dir que no m'hi havia trobat mai, però no és allò, vaja, en aquestes condicions que jo he dit, això de l'angoixa, home, jo no.
Tu aprofita el temps, sí, sí. I si arribes a temps ens fas la secció, i si no la deixem per la setmana vinent, no hi ha cap problema. Ens acomiadem, però abans volem saludar el professor Josep Català. Josep, bon dia.
Bon dia. Bé, no passa res. Estic esperant que m'omplin del míber i semblaré una llauna de pressa que no em viuen. Però vaja, vull dir, no hi ha problema.
No hi ha problema.
Home, l'única cosa és que, esclar, amb tota una xarxa de sensors i grans com aquí, doncs no, tampoc poden fer miracles, m'entens?
Ell va fer els càlculs de... va imaginar-se, sí, que era un préssec,
sí,
un préssec a dins d'una llauna, i va imaginar els quilos de sucre que calia introduir dins,
bueno,
l'ascensor per convertir-lo en un préssec en almíbar.
Que
va calcular,
lo llenen de azúcar, ¿entiendes? I venga, y se corta la cabeza y así tiene cara de préssec.
Era únic,
Sí,
únic.
Bueno, mira, ¿me entiendes? Era un cabronazo que...
Vostè no li perdona...
Era un puto socialista, cabrón, científico.
Senyor
Català, perdona, no es passi d'imbècil vostè ara.
Sí, senyor, senyor
no es passi d'imbècil. No, perquè
sisplau,
abans que naixés un científic a la història d'un milió d'anys,
sí,
hi havia un senyor que va descobrir les estrelles i feia astrologia. I els científics van ser les cagarrutes que feien els
senyors de l'antiguitat. Perdoni,
vostè ja es nota que és un escarós i repugnant socialista.
S'ha acabat.
I prou. Jo he vingut
senyors,
aquí a parlar d'una situació
astral.
No he vingut al guanyar de ningú.
Senyor Lleuger, sisplau.
Vale, ja me'n vaig.
No,
adéu, home.
És que aquesta no és la manera...
Escolta, quan us comporteu com a persones decentes, tornaré. Mentre tingueu fills de puta socialistes, aquí no torno.
Senyor Lleuger, lamento haver-li de dir... Sisplau. Vols tancar el micròfon, sisplau? Vol tancar el micròfon, sisplau? Gràcies. Fora. Publicitat, sisplau.
No em cansaria mai d'escoltar aquest document.
Mira
que hem escoltat...
Moltes.
Homenatge a Sergi Pàmies, que ja està... Diu que és un programa, el versió, que permanentment es repeteix, però és que hi ha documents que no et cansaries d'escoltar-los, perquè...
Però si et fixes, el Josep Català va aguantar estoicament i deia, ui, lo que me ha dicho!
Sí, però què ha dicho?
El fulano.
Me llamó fulano.
Ui, que tindrà un atac de cor.
Me dijo fulano.
I després li diu, adeu, maco, adeu, i vostè insultant, i ell va aguantar...
Cabrón, cabronazo de mierda, científico, socialista de merda.
Era un gran professional, Josep Català.
Estiércol andante. Estiércol en un camión de empaques.
Era un gran professional.
Sí, professional de les cagarrutes de los científicos.
No, senyor.
Estiércol con patas.
Una persona educada, no com vostè.
Acabarem aquest homenatge avui a l'ascensor que hem volgut fer al versió, que tots tard o d'hora l'utilitzem, amb alguna altra anècdota que ens heu enviat a la xarxa.
Mira, el Miquel 3M diu...
que la, el més sorprenent que ha fet un ascensor va ser, ell diu, fotent un polvo. Diu, amb el traca-traca, amb el traca-traca, la cabina es va despenjar amb caiguda lliure tres pisos fins que es va accionar el fre de seguretat i es va aturar. Un tallarrotllo...
Home, és que una mica més i no ho explica.
Imagina't. Està en plena acció i cau...
I com no es va fer mal a...
No diu que es fessi mal.
No
sé, però parlo amb el de l'interfono. Eh? No parleu mai amb el de l'interfono, vosaltres?
Quan, no, alguna vegada que ens hem quedat aquí aturats, sí, has de picar perquè et vinguin a buscar.
Alguna vegada, però hauria de parlar més sovint, que aquest tio està allà...
Home, però està només per situacions d'emergència, eh?
D'acord, però bueno, però el tio ha d'aguantar 8 hores allà en el doble fons que hi ha l'ascensor.
Com?
Que parla pels foradets aquells, que toma... S'haurà de donar una mica de veu, també, perquè, clar...
On?
No, com no? Com no? Som classistes. La gent que treballa aquestes feines així, no, ni li dirigiu la paraula. Hi ha un tio allà...
A on hi ha un tio?
Al doble fons de l'ascensor, allà on hi ha els foradets. Sí. Què penses que parla per allà, quan hi ha alguna emergència?
Els foradets.
El tio també, aviam... Ell si no et passa res, també hi és, eh?
Sí, sí.
O penses que apareix del no-res quan tu et passa alguna cosa i està
per
tu?
O sigui, al doble fons de l'ascensor hi ha un home.
Un tio, sí.
Enganxat.
No pot ser massa gruixut, perquè el tio ha d'estar...
Són
8 hores allà que quan surt ha de tornar a fer flexions i coses, vull dir que s'ha de tornar a posar
al seu lloc. Els trien, ja m'ho han dit
també. Sí, però tot i així estan apretats, aviam.
Sí, quan tu truques a l'interfon o avises que
t'has quedat atrapat... Jo sempre ho faig per donar-li conversa.
Està just allà al costat, com si fos un capellà confessant.
Em tracteu així com un mala persona i tal, sí. Jo amb aquestes coses sí que tinc el meu cor. I jo parlo amb ells i els dic que tal, com estem, i em confessa coses, perquè ell pensa coses, sent totes les converses vostres, eh?
I per on menja?
Ara abans hi havia els confessionaris, ara ja la gent es confessa sense adonar-se, com que no vol anar a les confessionaris, perquè ara la gent és molt poderosa, ho posa tot per Instagram, però són molt poderosos, eh?
Té un contracte de
confidencialitat.
Allà dintre
per on menja?
No, 8 hores, home,
especial. Ah,
fa jornada laboral.
Fan torns.
Fem un altre mail. Per exemple, Lluís Ratera diu: hola, em dic Lluís i la meva sorpresa va ser que en obrir-se la porta de l'ascensor de la comunitat de veïns, atenció, eh? Hi havia una noia fent pipí.
Com?
Home.
Fent pipí.
Ja.
A dins de l'ascensor. Diu tranquil·lament. A dins de l'ascensor hi havia una noia fent pipí. Aleshores, ell, el Lluís, pobre, es va quedar tan esturat que li va dir hola. I ella, tan tranquil·la, mentre feia pipí, li diu hola, com si no passés res. Diu, vaig baixar per les escales, lògicament.
No, clar.
Em va fer més vergonya a mi que a ella.
I tant.
Bé,
en tenim molts, eh? És igual, no? Bueno, ja no hi ha més temps.
Bueno, un últim va.
Mira, el God of War, es diu així a Twitter, diu, soc tècnic des de fa 20 anys. Estiu. Carrer Londres, un rescat. Vaig trigar 25 minuts a obrir la porta. I a dins hi havia 6 guiris borratxos de més de 100 quilos cadascun.
Jesus.
Eren 4 persones, 300 quilos. Diu que anaven sense samarreta i anaven al pis 1. Diu que en obrir la porta quasi em mereixo de la pudor a humanitat que portaven allà una estona. Diu que quasi cau cap enrere. Que desagradable.
Va, que abans d'acabar, José Manuel Parada, bona tarda. Avui ha passat pel món a RAC1 Fernando Esteso.
¡Ay, qué maravilla!
La gorda de las mozas de mi pueblo. La mona.
Sí, home, l'històric actor del cinema del Destape, espanyol, doncs, parella històrica de Pajares, doncs torna al cinema amb la pel·lícula pòstuma d'Agustí Villaronga, Loli Tormenta, que s'estrena la setmana que ve. La pel·lícula, ell fa de germà dolent de la protagonista, la Loli Tormenta, perquè es vol apropiar d'un pis. La pel·lícula es va gravar l'estiu passat a Barcelona, amb un Esteso que, escolta'm, només trepitjar la capital catalana...
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hay que venir a Barcelona. Sí, venga, la prueba, vestuario, maquillaje, todo. Bien, bon. Y mi hijo diciendo pues, que no debía de andar y no sé qué, mucho, y luego hacer estiramientos. Y unos estiramientos de esos, pues, pata, bam, el tendón de Aquiles.
¿En serio? ¿Te rompiste el tendón de Aquiles?
Oh, no ayudé a romperlo, pero... Pero sí, me tuvieron que inventar la pierna, no sé qué. Y nada.
¿Y pensaste que entonces...?
Y me hice una foto y se la mandé.
¿Y qué te dijo Villaronga?
Yo le dije con la ilusión que yo tengo de verdad. Pues, me manda otro WhatsApp y me dice, oye, Fernando, quema la pata. Y yo, vaya, qué sentido del humor.
Más malo. El tuyo ya.
Dice, pero da igual, Fernando, tú vas a...
També ha parlat de la seva relació amb Andrés Pajares, per allà còmica als anys 70 i 80, amb els Vingueros,
Vingueros y muchos otros que
o Torrente 5, que va ser l'última pel·lícula claro. Junts. Este s'ha explicat per què la seva amistat és tan forta.
Andrés y yo nos conocimos hace muchos años y trabajamos en una compañía juntos y todo eso. Y nos hicimos una especie de promesa, tal, que el que llegara primero, pues que intentaría rescatar al otro. A ver. Y bueno, así pasó, o sea, él empezó en Madrid, tal cual, y fui yo allí a Madrid y a suplirle en una sala de fiestas que la dejaba él, uh-huh. y me recomendó, bueno, o sea que la amistad que tenemos Andrés y yo es infinita.
El veig molt bé de veu, eh? Per fer teatro, però de grans.
Per fer teatro, el que era abans el Teatro Paco Martínez Soria, sí, que ara és un...
Sí, és ara.
És un solar amb quatre jardineres per...
Sí, bueno, què ha passat allà?
Bueno, és un... han reconvertit, l'Ajuntament sí, ha reconvertit sí. un solar en lloc pels veïns.
També han estat...
Passa que Alemanya, a veure, molt contenta, no... El dia de la inauguració no estava...
Hi van molts veïns o què?
No ho sé, perquè jo no he vist per la zona, per tant, no
mira,
ho desconec.
També han estat recordant l'èxit...
Però Paco perdoni, el Alemanya. Fernando Esteso podria claro. perfectament fer teatre allà, en el que era el teatre
de...
Teatre Tàlia.
Han estat recordant també l'èxit d'alguna altra pel·lícula d'aquesta claro, parella. Per exemple, la de Yo hice a Rocky 3, que emulaven una mica la pel·lícula de Rocky. I diu que l'èxit va ser tal, que això no sé si ho sabíeu, que va obligar a ajornar l'estrena de Star Wars.
Claro.
A España.
Porque todo el mundo ahí va a ver a Pajar y Esteso. Claro.
Tenía que entrar en el mismo cine que estábamos nosotros. Pero nosotros, por ejemplo, en Cartagena, estaban dando pues cinco sesiones, todas llenas, cinco sesiones. Y claro, el otro diciendo, en América diciendo, pero ¿quiénes son esos dos que no me dejan estrenar?
¿Ganasteis mucha pasta o no? ¿Ganasteis mucho dinero o no?
Sí.
Sí.
Sí, no ha volgut dir quan, però bueno, ja se li entén tot. I atenció com ha reaccionat quan li han fet triar la millor pel·lícula que ha fet mai.
Olvídate de Loli Tormenta. Olvídate de esta, ¿eh? Ahora,
no,
ya lo sé que no. ¿Cuál es la mejor película que has hecho nunca? La mejor película que tú dices, oye, si alguien quiere una película mía, ¿cuál? No me lo van a decir, ¿eh?
No me lo pones... Yo es que no he visto esta.
¿No la has visto?
No la he visto, no, la quiero ver en pantalla grande.
No sé quizá...
¿Pero quina no ha vist?
La Loli Tormenta, no l'ha vist encara.
Bueno, perquè potser l'han estat acabant de muntar.
De veu estan igual, eh? El Bastet i l'Esteso.
Bueno, mira, no me hables de Bastet porque lo que me ha hecho hoy ha sido muy feo. O sea, tener a un grande como Pajares y no invitarme y hacerme este plagio, porque me ha plagiado mi cine de barrio, me lo ha plagiado todo, uno de los maravillosos sectores de España.
Es muy feo.
Hombre, por favor, Bastet me está imitando, está haciendo el cine de barrio sin pagar mis royalties y bueno, solo falta ya que termine la entrevista y de paso a la película como hacía yo.
Vean, disfruten de la película y eso sí, tenemos una cita con todos ustedes para comentar juntos la película cuando la vean y podamos pues decir cosas de lo que nos ha parecido. Así que hasta entonces, que les esperamos.
Por cierto, tú no las veías.
O sea, no, yo pasaba de todo, cortábamos entrada, y después ya...
Película y
claro,
luego hacías,
pasaba de todo.
O sea, de verla nada.
En media horita hacíamos toda la grabación, que vamos, nos ahorrábamos. Y bueno, ¿y qué será lo próximo que me copie Bastet? Hombre, que contrate a un pianista también, que Bastet también me va a copiar, se va a ir también a Confitería Pili como hago yo, claro. Y va a grabar vídeos maravillosos en Instagram como estos.
Hoy sí que da gusto venir a Confitería Pili porque ya tienen todos los pasteles riquísimos. Siento que no los podáis probar, pero mirad qué bellezas de pasteles.
Claro, es que muere, por favor, deja de plagiar.
Sí, que van a ver los pastissos y... Sí, los pastissos que en general... O sigui, si vols aprimar-te, els pastissos de la pastisseria...
Confiteria,
t'ajuden a fer-ho, perquè molt pels ulls no entren.
Però com és que Bastet farà aquests anuncis ara?
Pues no ho sé. El que farem és una pausa i tot seguit ens acompanyarà Marc Serra i, atenció, perquè ens parlarà de la desaparició de Tamames.
Com?
Serà de Ramon? Yeah.
Versió RAC 1.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a lasalleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you. A Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. A Manlleu Origen.
Aquest abril torna al Vívid, el mes amb les millors experiències enoturístiques a la Costa Brava. Sopars amb la cuina de l'Empordanet, tas des de dalt d'un globus o un brunch electrònic mentre degustes el vi de la Deo Empordà. T'ho perdràs? Entra a vivid.costabrava.org i reserva la teva experiència.
Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes: i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
No sé què passa, però no arrenca. El garatge està inundat.
La meva filla necessita un metge.
En aquests moments, quina assegurança triaries? Tria Mafre, el millor servei 24/7 en acció. I amb els avantatges de tenir totes les teves assegurances, cotxe, llar, salut, empresa i vida, en la mateixa companyia. Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Som de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC 1, amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març, de 8 a 12, el món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març, de 8 a 12,
repeteixo, admetrem el nostre programa, el món a RAC1, en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Tot i que ja en parlem després, sembla, Mago, que el cafè
bueno,
ara és bo per la salut.
Sí,
bueno,
per la salut de los muertos.
Ja ho parlem d'aquí uns minuts amb el Josep Corbella. Va. Abans, però, la moció de censura de Vox contra el govern de Pedro Sánchez potser no passarà a la història de la política espanyola, però algunes de les coses que s'hi han dit potser sí que aniran a parar a la hemeroteca. Com, per exemple, una història relacionada amb ovnis. Marc Serra.
Bona tarda. Ho he hagut de llegir dues vegades perquè, sí, esclar, tamames, ovnis, Vox, moció de censura, no m'acabava de quadrar, però atenció, perquè perplexitat al Congrés dels Diputats, ahir amb Aitor Esteban, portaveu del grup basc, va prendre la paraula, se'n va anar cap a l'Atril i va explicar una història que va deixar tothom perplex.
El 6 de febrero de 1979, un buque butanero de la compañía Cepsa zarpaba del puerto de Alcudia con destino a Cartagena. Las previsiones meteorológicas eran buenas, pues anunciaban cielo despejado. Cuando el reloj marcaba las 23:17, navegaba con su explosiva carga sobre una mar rizada a 15 millas al este de Formentera. Bajo suave viento de poniente, y nada hacía presagiar una azarosa travesía cuando, repentinamente, el capitán observó unas luces por estribor. Aquellas luces le desconcertaron. No eran las de posición de otros buques, ya que su color era rojo y amarillo y se movían con celeridad. Finalmente, el capitán pudo distinguir lo que eran. Tal y como declaró las autoridades, militares por supuesto, eran ovnis, al menos 50 ovnis. El nombre de aquel buque butanero era Tamames. Ahora el señor Tamames ha divisado exactamente 52 ovnis. 52 que, con sus firmas, le han permitido pisar hoy esta cámara. 52 ovnis, obvios, ventajistas, notoriamente interesados. Los hechos acaecidos en Formentera siguen sin contar hoy en día con explicación razonable. Tampoco la tiene esta moción de censura.
Ui, bueno, impressionant, ben portat, eh? És a dir, ha explicat una història d'ovnis per acabar criticant a Tamames perquè és tan absurd i hi ha un misteri tan gran amb la moció de censura com el propi cas.
Bueno, molts, per començar aquí, bueno, jo mateix, sí, desconeixia aquesta història que
també
va posar sobre la pista ahir a l'Aitor Esteban.
Ho explica molt ben explicat en un monòleg que podia ser d'Iker Jiménez, pràcticament.
Sí,
eh?
Sí.
Bueno, durant la intervenció, el realitzador fa un primer pla de la cara de Tamames, que és un poema, jo crec que no entén res, però més enllà de l'anècdota, avui volem saber què va passar amb aquest vaixell de càrrega explosiva. Si realment,
per tant, és un fet real.
És un fet real. El vaixell Tamames va existir, va quedar enlluernat, mai més ben dit, per 50 ovnis, que ara ho preguntarem, però jo crec que això és un avistament de rècord, en unes circumstàncies molt, molt, molt especials. A més, continua sent un misteri què va passar, i a més ho farem el dia en què se suposa que, segons un viatge del temps que s'ha fet viral, s'havia de produir una invasió extraterrestre, sí, que de moment a 4:45 no ha acabat d'arribar.
Com està això?
Malament. A no ser que vagin tard, no, de moment res de res. Tot plegat ho parlarem amb el periodista, escriptor i investigador Josep Quijarro, que a més avui ha fet públic l'informe oficial d'aquest avistament del vaixell Tamames. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. El Toni ho deia ara, jo també ho vaig preguntar quan vaig escoltar aquest fragment, dic, aquest senyor no s'està inventant aquest cas, però et sorprèn que hagi fet aquesta referència, o anys enrere, en el moment en què va passar, va ser portada de molts diaris, el cas Tamames?
Home, ho va ser de la Verdad de Múrcia, perquè el vaixell va anar a parar a Cartagena, concretament a Escombreres, al port que hi ha allí, i perquè, a més, després el diari ABC va continuar la saga d'informacions respecte a aquest cas, que és consultable a través de la biblioteca virtual de l'Exèrcit de l'Aire i constitueix un dels incidents de l'any 1974. El que passa és que l'editor Esteban del PNB ho va portar molt bé, perquè va fer servir aquesta metàfora dels 50 ovnis vers els 52 vots de Vox, i a més va jugar amb el color vermell del vaixell, d'aquest botaner que era de Cepsa, que és el color vermell, amb el canvi que va tenir posteriorment de color i amb les quatre col·lisions que havia tingut, que també, doncs, en Tamames ha tingut quatre canvis de jaqueta, per entendre'ns, no? Ho va fer molt bé, i el cas, realment, doncs, tal com deia el parlamentari, va succeir el 6 de febrer del 79, quan el vaixell de bon matí havia sortit de l'Alcúdia, a València, i es dirigia a Escombreres, a Cartagena.
Sí.
I quan devien de ser les 21:17, diu l'informe, doncs es va veure envoltat, es trobava llavors a 90 milles del destí, sinó del Cap de Pals, va veure aquests 50 llums, per a falta de millor definició, que van envoltar el vaixell durant aproximadament uns 20 minuts i que van doncs, generar força por a la tripulació d'aquest carguer.
Ara continuem amb la història, perquè, en fi, té miga la cosa. Però, o sigui, de cop i volta li apareixen 50 llums, posades com, posicionades com, aquestes llums provenien d'un objecte no identificat. Tu has tingut accés, com ens deies, a aquests informes?
Semblava que eren llums que anaven com de dos en dos, és a dir, no era un gran objecte, una nau gegantina com la que em va portar l'altra vegada al vostre programa,
sí,
sinó que serien petites llums que estaven al cel, però envoltant el vaixell, que van començar a veure, aquí he de corregir l'Aitor Esteban, ell diu estribor, no, va ser a l'esquerra, que és babor del vaixell, i van comunicar l'incident a les autoritats a temps real, amb la qual cosa el radar de Pegaso, que és el que, diguem-ne, vigila des del punt de vista de la defensa nacional, doncs l'espai aeri, no apareixia cap eco. Però, atenció, i això és singular, sí van començar a detectar uns com unes llums blanques intenses a la pantalla que s'encenien i s'apagaven, i que eren compatibles, diu l'informe, amb balisses de navegació. Fins aquí és el que es conclueix a l'informe, que periodísticament va tenir un cert seguiment, donat que el diari ABC, 4 dies més tard, el 9 de febrer, atribuïa aquest incident a uns paracaigudistes que estaven participant en un programa de Ràdio Nacional d'Espanya que es deia, parlem de l'any 1974, Testigo Directo, i que, sembla, doncs, duien unes linternes o bé saber què a la mà que podrien explicar aquest incident.
Mira, he pogut recuperar, perquè avui també publicava Maldita Hemeroteca, aquesta possibilitat, ara la comentarem, aquest moment en què Ràdio Nacional d'Espanya, explicant com era la vida del paracaigudista, seguia un exercici que suposadament incluïa que els paracaigudistes saltessin amb unes llanternes, que és el que haurien vist des del vaixell Tamames que estem explicant.
Eso indicará exactamente el punto donde tiene que empezar a efectuar el lanzamiento, o sea, donde va a saltar el primer saltador.
Sí.
A partir de ahí se calcula una deriva, se lanzan todos los demás y más o menos caen en la zona ya predestinada.
Claro. ¿Y ellos qué hacen? ¿Que se levantan y clavan ahí en el...?
Ellos después, una vez efectuado eso y el cálculo que lo hacemos el jefe de salto y yo...
Això és el que explicaven a Ràdio Nacional d'Espanya. L'explicació, Josep, tu la trobes, coherent?
És consistent. Que, naturalment, com en aquest cas no va haver una captació de radar, només és el testimoni d'en José Luis González, que és el capità del Tamames, del vaixell, no del polític.
Sí.
I dels tripulants que estan dins l'informe oficial, no s'arriba a cap conclusió. És veritat que en les dues pàgines d'interpretació que es van afegir l'any 1992 es contempla aquesta possibilitat, perquè van comptar amb l'assessorament, en aquest cas, d'un grup prou escèptic, que a més rau a Barcelona, que és el Centre d'Estudis Interplanetaris, i que va assessorar a l'exèrcit de l'aire en les possibles explicacions on s'apunta aquesta possibilitat dels paracaigudistes.
És que jo havia llegit que havien estat 6 hores envoltats d'objectes no identificats. Clar, són 6 hores, és impossible que fos un exercici de l'exèrcit de l'aire.
És veritat que a la premsa es va parlar d'aquestes 6 hores, i ara em fas ballar el cap de si a l'informe oficial es parla de 6 hores o d'aquests 20 minuts, que és el que jo tinc entès que va durar, doncs, aquest esdeveniment. 6 hores són moltes hores, moltes, i des de luego no hi ha cap albirament d'ovnis que hagi tingut una durada d'aquestes característiques, que ens situaria més en una probabilística astronòmica, que no en aquest cas dins de l'atmosfera, sinó d'algun fenomen lluminós que es pogués donar a l'espai, que pogués ser contemplat, doncs, des de la Mediterrània.
Ara, el Tamames, ens deies abans que té una història particular. Li ha passat una miqueta de tot, no, aquest vaixell?
Sí, perquè és veritat que durant els seus anys en actiu, doncs, va enfonsar una altra embarcació, es va estavellar contra ella, va veure ovnis al Mediterrani i va acabar, a més, els seus dies en un desguàs destartalat que hi ha a Mèxic, d'aquí que l'Aitor Esteban jugués amb aquesta metàfora o aquesta analogia. També s'ha de dir que no és la primera vegada que el Parlament espanyol es parla d'ovnis. La primera vegada, i aquesta sí és una anècdota curiosa, va ser l'any 1979, quan el llavors parlamentari ja difunt per un atemptat d'ETA, Enrique Mújica, del PSOE, va fer una pregunta relativa a l'incident de Manises, un avió de passatgers que havia sortit des de Palma de Mallorca amb destinació a les Canàries, doncs va haver d'aterrar a València, perquè, segons el seu testimoni, el perseguien dues llums vermelles que es van arribar a estar a mitja milla de distància de l'avió. És un incident que va obligar a que un interceptor de la defensa, un F-1, concretament sortís de Los Llanos, Albacete, per perseguir aquest objecte. El va trobar, no només el va trobar, sinó que el capità Fernando Cámara va viure una experiència que no ha oblidat a la seva vida, perquè aquell objecte el sotmetia a una senyal electrònica que en diuen blocatge, que és una senyal acústica que els avisa els pilots de caça que estan sota la mirada del làser enemic, i per tant han de fer maniobres d'evasió perquè poden disparar, no? I va estar, doncs, hora i mitja perseguint aquell objecte. La segona vegada que van entrar els ovnis al parlar, i et deia que és anecdòtica perquè no s'ha respost mai, és a dir, aquesta pregunta que està en el diari de sessions no va tenir resposta per part de l'executiu d'Unió de Centre Democràtic, que era llavors el president, no, el govern que, de l'executiu espanyol. I a propòsit del Parlament, el 1996, un parlamentari d'Izquierda Unida, que es diu Billy Meyer, ara no, ho ha deixat ja també, era europarlamentari, doncs va preguntar sobre un ovni que suposadament s'havia estavellat als voltants d'una localitat gaditana, Béjar de la Frontera, que en aquest cas, doncs, ignoro quina va ser la resposta perquè no tinc el diari de sessions, però sí em consta que va fer aquesta pregunta. I finalment, l'última vegada que es parlava d'OVNI, o la penúltima, perquè si no contem aquesta del Aitor Esteban, va ser en Gabriel Elorriaga, del PP, que va demanar informació al Congrés el 83, si la memòria no em falla, perquè el 12 de juliol d'aquell mateix any havia tingut lloc un albirament a Benicàssim, a Castelló, on centenars de persones, doncs, van veure un no identificat, i el fenomen va ser visualitzat des d'un avió militar de transport nord-americà que va dur que es fes una investigació oficial al respecte.
Jo una vegada vaig estar abduït, ho sabeu, no?
Ah, sí? Vostè?
Bueno, ja fa anys, va ser als anys 80, quan el bar el tenia obert i tot plegat. Sí. I, escolta, va ser una experiència... Clar, va aparèixer com una llum, el bar estava tombat, bueno, allà amb el tamboret, diguem. Mm-hmm. Una llum, vaig veure les rates que marxaven ràpid, això, van fugir ràpid, eh? Vaig veure tot el moviment i tot.
Sí. Cap amunt?
I vaig... Després, les rates?
No, vostè.
Jo sí. I vaig anar cap amunt, vaig sentir-me com la pell, però com si em donessin la volta al mitjó la pell, sí, saps? Sí. De la velocitat que vaig agafar, i vaig aparèixer amb un ovni... No, ni tot emmoquetat per dintre, per cert. Moqueta verda, molt lleig.
Moqueta verda?
Sí.
Mira que hem llegit coses, però moqueta verda no...
Moqueta verda, no. Recordo perfectament.
Sí.
Barata, eh? Més a més de barata. Mm. I ells, lleixos de collons, uns caraculs, tenen el cul a la cara, parlaven per la ratlla, en vertical així.
No
ens consta.
I el coll llarg i tal. I després el cos era com una bola així de pell... rugosa i peluda, com un ou. I els peus de pingüino.
I què?
I em van tenir allà, em van posar uns sondes, anaven a despullar, no van poder, perquè ho tinc enganxat al cos de no dutxar-me el cos i tal, i van fer uns anàlisis, i em van dir... Tots sou com vostè, perquè es veu que poden parlar tots els idiomes.
Ah, parlen català,
sí,
també.
Sí, sí, ells s'adapten a l'idioma que tu tinguis.
Què li van preguntar?
Tots som com vostès... I jo vaig dir, no, jo sóc dels que destaca, jo sóc a dalt de tot, jo sóc un mestre de mestres i, bueno, una eminència, em sent conscient una eminència.
Sí.
I després vaig sentir que deia entre ells, pues anem, que aquí no... que aquí no trobarem res.
Podríem dir que vostè va frenar una invasió.
Clar, van marxar i no els he vist més.
No van mostrar més interès per la raça humana.
Bueno, parlem d'una predicció que de moment a aquesta hora de la tarda, senyor Marcelino,
sí,
s'ha complert.
Com està això?
Estem parlant d'un suposat viatger del temps anomenat Eno Alaric, que afirma venir de l'any 2671 i que a través de TikTok va anunciar que avui la humanitat patiria un atac extraterrestre. Quan vam parlar l'última vegada amb el Josep, ja ens va dir que no li donguéssim gaire credibilitat. Aquest tema extraterrestre preocupa per això, perquè avui és trending topic invasió extraterrestre, vull dir que la gent ho esperava amb una mica d'il·lusió. Eh?
Bueno, sí.
La cosa no és fàcil, perquè avui, segons la predicció, patirem un atac extraterrestre, però 8.000 persones seran salvades per una altra raça extraterrestre que està en guerra amb els invasors.
Però a quina hora?
No se sap. Si us salva algú d'aquesta raça, doncs ens ho dieu, eh? Aquest viatge del temps ha publicat diverses prediccions pel que queda d'any, que això no ho acaba d'entendre, perquè si avui hi ha una invasió extraterrestre i aquí no queda res, l'any tampoc ens acaba d'interessar gaire. Però vaja, jo us explico què ha dit aquest senyor. Grup del mes de juliol. Un grup d'adolescents descobrirà per casualitat a Tennessee un portal a altres dimensions. Això és una altra previsió d'aquest viatge del temps. Al setembre arribarà un extraterrestre amb to de llengües que solucionarà els principals problemes de la humanitat.
Però si ja no hi haurà humanitat.
Bueno, però per si les mosques. L'octubre. Aquesta és fascinant, eh? Una troballa extraordinària en intel·ligència artificial permetrà que alguns animals parlin. Això seria maco de... El lloro del senyor Boigues, a mi m'agradaria sentir-lo, eh?
Els lloros ja parlen.
I al novembre, troballa en intel·ligència genètica...